Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
El 3 de juliol s'estrena als cinemes la nova pel·lícula de Fer García Ruiz, Mala persona.
Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
Qué suerte tengo yo con mi Pepe.
Doña Luisa, yo le ayudo.
Alubias de mi bar, para que coma algo con sustancia.
¡Me vas a abrir la cabeza!
Lo sabía.
¿Qué pasa, doctora?
Ah, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer.
¿Cómo que no hay nada que hacer?
Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro. Te necesito, Juanjo.
¿A mí para qué?
Que me odien antes de que me muera, para que no sufran. Quiero ser malo. Muy malo.
Mala persona. Explica la història del Pepe, ara l'escoltàvem, un veí exemplar d'un barri de la perifèria, un àngel pels seus veïns que, després de rebre la terrible notícia que li queden pocs mesos de vida, doncs decideix convertir-se en un mala peça. L'objectiu, doncs, que aquells que tant l'estimin passin a odiar-lo i, per tant, no pateixin tant la seva pèrdua. De fet, ho fa una mica tot per amor. Ara en parlarem. Una comèdia divertidíssima protagonitzada per l'Arturo Valls, la guanyadora del Goya millor actriu d'aquest any, la Malena Alperio, i compta també amb la col·laboració del nostre primer convidat d'avui, que és l'actor i humorista José Corbacho. Què tal, José? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Com estem?
Què tal?
Doncs molt bé. Mira, aquí fem promoció, entrevistes. A mi m'agrada perquè senyal de que tens una feina nova que, o un projecte nou del que parlar.
Que estàs fent coses, no?
Que estàs fent coses, que fent coses.
Que no
com a bon autònom.
Exacte.
Estem fent coses. Estem fent coses.
Rolo y quemo, salgo a la calle, voy por el guero, que no la falle, mi combo activo esperando el mensaje, voy con...
Bueno, escolta, a veure, José, què diries tu que converteix algú en mala persona?
Bueno, suposo que hi ha molts motius.
Sí.
Hi ha gent que és dolenta per naturalesa, que es deia abans, hi ha gent que és dolenta perquè potser és moda, perquè crec que està una mica de moda ser dolent.
Una mica, eh?
I hi ha gent que, en aquest cas l'Arturo Valls, el personatge de mala persona, es converteix en dolent per amor.
És que ho deia mare, oi?
Perquè no és cap spoiler, a ell li diagnostiquen una malaltia terminal, i ell decideix que la gent l'odiï perquè no vol fer patir a la gent que s'estima, i es vol convertir en molt mala persona i fer coses molt dolentes. Que això no és cap spoiler perquè és la premissa de la pel·lícula, i tot i que no és una premissa molt de comèdia, sembla, no? Una persona que li diagnostica una malaltia i tal, però la veritat és que és una comèdia molt, molt gamberra en aquest sentit. Jo crec que tots els actors, quan vam veure el guió i la història, vam dir, uau, doncs que bé, no? Perquè davant de tanta correcció a vegades i tantes cosetes més blanques que estan molt bé, doncs aquesta és una comèdia molt, molt irreverent, transgressora, etcètera, etcètera.
Mala persona és una pel·lícula, com dèiem, dirigida pel Fer García Ruiz. Tu diries que és bona o mala persona?
El Fer?
Sí.
Home, el Fer és molt bona persona i molt bon director, també. Que no sempre pot anar junt, eh?
Clar.
Pot ser una bona persona i un mal professional, o un bon professional i una mala persona. El Fer és bon professional i bona persona.
Doncs mira, casualment el tenim a l'altra banda del telèfon.
Ui, menys mal.
Menys mal, no? Fer García Ruiz, director d'aquesta divertidíssima comèdia. Fer, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, què tal? Com estàs?
Bueno...
Gràcies, José, de gusto, contigo, eh? Todo lo que hemos pactado, las... Claro, muy bien.
Has seguido el guión, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, he tenido una intuición y digo, no vamos a hablar mal de gente que no está, porque igual están.
Por si acaso.
Por si de cas.
Claro, Fer, dirías que esta película, ahora lo estábamos hablando con José, pero dirías que nos da las claves para convertirnos en mala persona. ¿Cuál ha sido el punto de partida?
Bueno, en realidad lo que buscábamos es que esta persona es tan buena que lo único que se le ocurre al pobre para que no le echen de menos cuando se vaya a morir, que es portarse mal para que nadie le eche de menos cuando se muera, ¿no? Entonces tampoco es muy aconsejable la actitud que él toma, ¿no? Lo hemos forzado todo para que todo tenga una comedia detrás y que todo sea muy, muy divertido, pero nunca dando consejos para ser malos. Hay que ser buenos.
Hay que ser buenos, ¿no? Pero escuchaba una entrevista a Arturo Valls y que decía, el mismo Arturo, José, deia, no es una apología de ser mala persona, todo al contrario. Vull dir, toda la sociedad, todos los vecinos, como que remarcan que eso está mal, ¿no?
Claro,
todo
claro,
lo que está haciendo,
mal,
¿no?
Se escandalizan,
de ahí también la...
Y él lo hace, además lo hace por un buen fin, que
claro.
Yo creo que es diferente ser malo por un buen fin que ser malo por ser malo. Pero en la peli se habla bastante de si qué es millor, si ser molt bo o ser una mica bo i una mica dolent, sí. O etcètera. Aleshores, bueno, darrere de la comèdia, darrere de l'humor, també hi ha moltes com reflexions que van per allà, sí. Per una segona línia, que igual la gent sortirà i dirà, ara no sé si aquesta actitud del protagonista, no les coses que fa, que estan molt malament, sinó pel que ho fa, té sentit.
Clar, el Fer, jo també et volia preguntar, perquè la idea original, si no m'equivoco, de la pel·lícula és del Diego San José, que és guionista, sí. Entre moltes altres pel·lícules, de la premiada Pagafantas o Ocho Apellidos Vascos. No sé, com fue la experiència, no? De trasladar a la gran pantalla, sobretot el trabajo de Diego.
La verdad es que ha sido pues una delicia, ¿no? La premisa la trabajamos con Diego San José hace un montón de tiempo, ya hace más de 5 años, y la teníamos ahí como guardadita. Y luego tuvimos la suerte pues, de poder colaborar con Antonio Mercero y con Dani Padró pues, para darle forma ya en el guión definitivo. O sea que he podido contar con gente maravillosa que ha hecho un guión súper divertido y muy inteligente. La verdad es que yo, una vez que lo leía, ya me partía de risa y eso ya es complicado, ¿no? Reírse ya sobre el papel, imagínate ya interpretado por fenómenos como José o como Arturo Valls, que está enorme.
Claro, es que yo os quería también preguntar a los dos, especialmente a ti, Fer, porque has tenido la suerte de trabajar con grandes de la comedia, como del humor, como Arturo Valls, la Malena Alterio, José Corbacho, que lo tenemos aquí. ¿Tuviste que parar más de una vez por ataques de risa o cómo ha ido el rodaje?
Sí, hubo momentos en los que la gente iba abandonando el set porque se partían de risa, claro, para no estropear las tomas con una carcajada, ¿no? Porque había momentos realmente pues, muy hilarantes en los que nos partíamos de risa con estos fenómenos, ¿no? Y además es que el ambiente del rodaje fue buenísimo y yo creo que eso se trasluce también un poco, ¿no? En la imagen que conseguimos.
Claro, José, això va ser així, eh? Això
sí,
així.
La veritat és que, clar, d'entrada és una pel·lícula molt divertida, com deia el Fer, des del guió, les situacions que es plantegen, els diàlegs i tal, i tots els personatges estan molt ben dibuixats. I a més hi ha gent molt dotada per la comèdia, a part de l'Arturo i la Malena, el Julián Villagrán, que està estupendo, la Betsy Turner, el Daphnis... Mm-hmm. O sigui, hi ha tanta gent tan bona que cada seqüència i tal era com...
Impressionante, també.
Efectivament, ella era molt divertida i a més, clar, cadascú interpretant un capellà, el meu primer capellà, la veig una doctora que està allà, el Julián Villagrán, un tio molt especial, el Jordi fent un grup de nazis que és hilarant. Aleshores, clar, tot era molt divertit, i jo crec que la gent també, al públic, li pot sorprendre que és una comèdia una mica, bueno, molt lliure, que ens enfotem de coses, el guió i el Fer amb la direcció i tota la pel·li, riguem de coses que últimament a lo millor no estem tan acostumats a riure, no? Sinó sí. Coses incorrectes. Jo crec que això és com un soplo d'aire fresco, que se decía antes en el panorama cinematográfico patrio.
Fer, si no me equivoco, és la primera vegada que treballeu junts, que treballes junto con José Corbacho, no? Parlant avui de mala persona, ¿cuál es la cara más oscura de José Corbacho?
Uy.
Fer.
Uy, José Corbacho tiene un reverso tenebroso que nadie le conoce. No, que va. Es una delicia trabajar con él. La verdad es que es una joya, aportando siempre, sumando, creando súper buen ambiente en el rodaje. Nos hemos reído un montón. Y la verdad es que es un fenómeno. Cuando tienes gente más inteligente que tú trabajando contigo, es que te lo ponen súper fácil y da gusto.
Madre mía,
¿qué?
Madre mía. No, yo ya acabaría aquí.
Ya está, ¿no?
Ha quedat bastant anal, ¿no?
No, Fer, por cierto, antes de despedirte, a finales de agosto creo que estrenas otra comedia que es Odio el verano, por lo tanto, temporada alta, meses de trabajo para Fer García Ruiz, precisamente en verano, que es cuando la gente suele estar de vacaciones directamente. Fer, ¿odias el verano? ¿O cómo lo tienes?
No, el verano me encanta, además voy a disfrutarlo un montón, ¿no? Siempre estás ahí con la emoción de los estrenos, a ver qué tal funcionan las películas, si le gusta a la gente, si la gente se ríe o no. Además son dos comedias completamente distintas, una es como más familiar y otra es un poquito más irreverente, aunque no deja de ser una comedia romántica un poquito bestia la nuestra, la mala persona. Pero bueno, voy a disfrutar mucho de este verano, sí.
Pues oye, ya hablaremos, ¿no?
Al cine, y tan.
Nos
amb
veremos...
el Fer s'ha de tornar a parlar a finals
sí, ¿no?
d'agost.
Exacte, para ver cómo ha ido. Fer García Ruiz, de verdad, gracias por haber entrado en directo al Fabricación Propia. Recordem, director d'aquesta pel·lícula que s'estrena la setmana que ve, mala persona. Que vaya muy bien, Fer. Buen verano.
Muchísimas gracias. Buen verano a todos.
Chao.
Adiós, José.
No, que ser demasiado bueno es malo.
Sí, y ser demasiado malo también es malo.
Oh, ser demasiado malo es peor que ser demasiado bueno.
Claro, es mejor ser un poco malo que ser demasiado bueno.
¿Pero para quién?
No, para mí, para mí. No,
para usted es peor que yo sea un poco malo.
No, para ti es mejor ser un poco malo que demasiado bueno.
Para mí sí, pero para usted no.
Al final hay que ser bueno. Y a veces... un poco malo.
Bueno, és, sí, aquesta és una part de la pel·lícula. Continuem nosaltres aquí en Fabricació amb el cacau de les quatre amb l'actor i humorista José Corbacho. Tu, José, ara ho deies, tu fas de mossèn.
Faig de mossèn, com, és, comptes, és el meu primer mossèn, com m'he documentat, no?
Sí, bueno, i com t'has sentit, si t'has sentit.
Home, és, un, és veritat que la pel·lícula passa molt en un barri. De fet, s'ha rodat a Hospitalet, sí. Cornellà, perquè el Fer volia una pel·li com molt, molt de barri, molt de gent normal. Aleshores, el propi mossèn és un mossèn de barri, un mossèn dels que, bueno, jo he tingut tota la vida al meu barri mossèns.
Perquè amb
els
tu ets de l'Hospitalet, no?
Clar, l'Hospitalet, i a més jo vaig anar amb un col·li amb mossèns, vaig fer teatre amb mossèns al principi, i amb monges. Aleshores, al final, és aquells mossèns i aquell personal que té molta vocació de barri, que suposo que també ja està una mica de tornada, perquè ha vist també que el paper de l'Església als barris s'ha anat canviant. Ell aguanta, però a vegades té alguna crisi, com aquesta seqüència del,
confessionari.
Del confessionari amb l'Arturo, que ja no sap si el que està bé és ser bo del tot o ser una mica dolent, es replanteja moltes coses, ja li ha donat per dir-ho tot, està ja fotent un cafè al bar i està dient unes coses que la gent dirà, mare meva, el mossèn. I a vegades té alguna litúrgia o un funeral, en aquest cas, que és el que li serveix també a l'Arturo per pensar què fa amb el seu personatge, un funeral una mica irreverent, però bueno, tot era per la comèdia.
Escolta, em diuen aquí per l'orellera, és una mica Mr. Bean. Quan fa de capellà.
Ah, sí?
No sé si et vas...
és un honor, eh? És un honor fer de Mr. Bean o tenir algú de Mr. Bean. Deu ser una barreja.
Una barreja.
De Mr. Bean, de, sí. dels meus capellans coneguts i no sé què. I una mica del que volia el Fer també, que apostessin per l'humor i per la comèdia irreverent.
Escolta'm, ets més de televisió o de cinema? Perquè ara sí... I després et preguntaré més de teatre, perquè sé que...
Jo soc de tot. Soc de tot. M'agrada jugar. Això és com jugar aleshores a vegades que jugues a fer teatre, jugues a fer cinema, jugues a fer televisió. Sí. Però la veritat és que m'ho passo molt bé fent coses diferents i també disfruto de coses diferents per tant per la tele com pel cinema com pel teatre. Al final, com a espectador, soc nivell usuari, vaig mirant de tot, les coses que m'agraden, coses de les que aprens moltes coses, però després a l'hora de treballar, ja et dic, per mi és un privilegi també poder saltar d'un mitjà a un altre.
Bueno, et deia lo del teatre, perquè, si no m'equivoco, èxit total amb Love, 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 amb el Ramon Gené. Què passa amb aquest espectacle, José? Perquè és que...
És un espectacle molt especial. La veritat és que el fem poquet, perquè, clar, el Ramon Gené i jo som
les
dos,
agendes.
Però és que a part portem l'Orquestra Simfònica del Vallès, que és la que té l'agenda més complicada de tots plegats, perquè sempre estem fent concerts, la banda de rock, els cantants que portem. Aleshores, sempre ha estat una producció complexa. Des de que vam estrenar el Teatre Grec de Barcelona, l'hem fet a la ciutat de Barcelona diverses vegades, Teatre Tívoli, Teatre Coliseum, però també és molt cridant pels festivals d'estiu. I ara que ve l'estiu, ens van donar l'opció d'anar al Festival de Jardins de Terramar, a Sitges, el 4 d'agost, i aleshores és un espectacle que el fem poquet, per nosaltres és com un regal per nosaltres mateixos, perquè ens ho passem molt bé fent-ho, i després no és teatre, però hi ha teatre, no és un musical, però hi ha molta música, no és un concert, però hi ha moltes cançons, i la gent s'ho passa molt bé. Al final és un viatge que parlem de música i parlem d'amor i de desamor, i la gent crec que ho disfruta tant, que ja hi ha com una cosa que la gent diu, ai, love, 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 Sitges, van a Sitges, el 29 de setembre estarem a Lleida, a la Llotja, la gent va, molta gent a veure-ho, perquè tothom que ha vist o que té algú que ha anat, és un espectacle que el boca a boca funciona superbé. I nosaltres estem molt contents perquè al final fent aquestes coses perquè la gent les vegi.
Clar, però explica'm una mica la relació que tens amb Ramon Gené, perquè jo crec que és una cosa màgic. I és
d'amor,
mai millor dit.
De fet, parlem de la, com parlem de diferents etapes de l'amor a l'espectacle, sí. L'enamorament, la passió, les parelles de llarga durada, les infidelitats, el Ramon Ramon i jo parlem de la nostra parella del fletxazo que vam tenir,
que vau tenir.
Ara ja fa 3 o 4 anys, i la veritat és que és una relació molt curiosa, perquè no havien treballat mai junts, quan jo li vaig dir al Ramon, escolta, Ramon, m'agradaria fer un espectacle amb tu.
I va ser tu,
se'm va quedar que... mirant, com diguent, ens diran l'estranya parella, que és el que som una mica, perquè la gent fins que no veu l'espectacle no veu la química i la complicitat,
sí,
que al final no ha estat forçada, ha sigut també, vam pujar a l'escenari, vam començar els dos a parlar de les nostres coses, i al final ens ho passem tan bé, riem tant, el públic s'emociona tant amb les explicacions aquelles que fa el Ramon, que quan t'agafa un tema i comença a explicar què li passava a Beethoven amb aquell tema, et quedes allà com bocabadat, i allò ho fem amb música clàssica, amb música moderna, i al final, com et deia, és un regal per nosaltres mateixos.
Bueno, doncs ja sabeu, estan de gira Love, Love, Love a Sitges. I
a Sitges el 4 d'agost i a Lleida el 29 de setembre.
A la Llotja. De fet, això de fer personatges ha passat una mica la història, ara t'ho explico, José, perquè ara quan et veiem a la televisió és fent de tu mateix, perquè de fet Masterchef, Celebrity, on va ser un dels concursants més estimats del públic, Tocarà mi suena, o Tu sí que vales, no?
Sí. Sí, al final també hi ha una mica de personatge, el José Corbacho que surt a Tocarà me suena, Masterchef, el Tu sí que vales, al final és una persona que, bueno, jo quan vaig al mercat o vaig a dinar amb el meu fill no porto ni barret, ni camises llampants, ni ulleres, i vas amb un plató i et faig com un personatge, però sí, és veritat que jo a la Cubana, a la companyia de la Cubana de teatre, on vaig estar molts anys, allà anàvem disfressats, perruques, dents postisses, ulleres, sempre feies de personatges. Quan vaig començar el Terrat, moltes vegades feia de Sebas, que era un alter ego.
Home.
Que tenia jo de l'Hospitalet. Sí. Era un altre personatge. Jo sempre havia fet personatge perquè m'agradava actuar i em continua agradant. I és veritat que va arribar un moment que ja passes aquella delgada línia roja de que la gent ja et coneix, aleshores passes a ser una celebrity en comptes de ser un actor i comencen a cridar-te per fer de tu a diferents programes i tal, però també m'ho passava molt bé, perquè també sempre tenia bons companys al voltant, com a Masterchef, que vaig estar amb la Sílvia Abril, amb l'Edu Soto, amb la Viviana Fernández, amb l'Anabel Alonso, i et vas trobant a gent que també sempre havia fet personatges i es torna amb gent normal, però que com som bona gent, doncs t'ho vas passant bé. I ara vaig alternant. També m'agrada molt tornar amb això, mala persona, fer de capellà, un personatge que té la meva cara, però li dones al padre Héctor, que és el nom d'aquest personatge, també m'ho passo molt bé i m'agrada.
Clar, perquè tu deies abans, o sigui, a tu el que t'agrada és jugar. Per
exacte.
Tant, tot el que et proposin, que puguis jugar, no? Repetiries sembla... sempre,
sí,
amb tots
sí,
aquests formats que has dit,
Repetiria, i és veritat que com també m'agrada fer coses noves, clar, jo me'n recordo quan vam fer la primera pel·lícula, el Juan Cruz i jo, vam fer Tapes, i tota la gent va estar una temporada dient, ai, quan fes Tapes 2?
Sí.
Tapes 2.
Però és que Tapes va ser...
Ja vam fer Tapes, però després feia Homo Zapping, també amb els col·legues, el Paco León, la Yolanda Ramos, sí, i tota la gent. Quan torna Homo Zapping? Quan torna Homo Zapping? I tu dius, bueno, ja ho has fet, no? Aleshores, pues bueno, pues ara hem pogut fer una sèrie nova, Tres Player, Un nou amanecer,
bueno,
pel·lis
espera.
Noves, no sé
fem,
què.
Fem una aturada aquí, perquè és que ara tu deies la gran Yolanda Ramos i aquest nou amanecer.
Nuevo programa de Tú sí, tú no.
¿Pero dónde coño está Candela?
¡Hostia!
¿Candela?
Tiene que estar en el plató ya.
¡Qué pesado!
¡Estoy aquí!
La quiero en el plató ya y en condiciones.
¿Qué te pasas por el baño? I te refresques.
Clar, la sèrie, i parles del món de la televisió justament, també de les addiccions, José, a una història que es basa en l'experiència que tu vas tenir en un centre de desintoxicació mentre visitaves un familiar. Això va ser
sí,
així o no?
Sí, 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 jo vaig acompanyar amb un familiar sí. a les primeres visites i quan vam arribar a aquest centre, la gent que hi havia allà em deia, anda, Corbacho, i tu per què estàs aquí? I ja sabia jo que acabaries amb un centre i jo, no, que he vingut a acompanyar aquí a un familiar, no? I com, vaig estar una època també anant allà visitant-lo, col·laborant amb ells, vaig començar algun dia a fer un taller de teatre, clar, vaig pensar que allà hi havia unes històries molt potents i que eren unes històries potents, molt boniques, que podríem parlar des de la comèdia i des de l'humor, però amb molt de respecte, i amb el meu cap va començar una mica el primer xispazo de Un nou amanecer, que és el títol de la sèrie i el nom del centre de rehabilitació on acaba el personatge de la Yolanda Ramos. separamos. I també és veritat que amb ella la vaig voler fer una celebrity, perquè és el primer que vaig pensar, què passaria si una celebrity arriba a un lloc que no és ni per rics ni per famosos, com el de la sèrie, sinó que és per gent normal, gent del carrer, i ella sempre pensa que està per sobre, no?, de tot això, perquè la televisió a vegades també et fa distorsionar aquesta realitat. Podia haver dedicat, no sé, ser taxista, la Yolanda, una ministra o una peixatera, però em va agradar també que treballés a la televisió perquè també volia parlar de les feines tòxiques, de les relacions tòxiques que pot haver-hi al món de la tele. I amb tot això, bueno, va sortir un projecte, per mi ha estat molt especial, per tot aquest component que té també vital, i ha sigut, bueno, una meravella.
I què diries tu, José, que són, no sé, preguntar-t'ho així directament, les principals qualitats per sobreviure, justament aquests entorns laborals com aquest, no? Tu que ho has viscut, no? Perquè és que a la sèrie demostres això, que a vegades el món de la televisió pot ser una trituradora. Sí.
Absolutament, perquè a més la sobreexposició, has de tenir el camp ben amoblat. I què pots fer? Bueno, ho has de gestionar sempre, intentar gestionar-ho des de la normalitat, que no és fàcil. També és veritat, depèn d'en quin moment t'agafa de la teva vida, de com t'agafa, de quina edat t'agafa, de quins siguin els teus valors, la gent que tinguis al voltant. Això és molt important. Clar, jo quan vaig arribar a la televisió a fer de José Corbacho, el que deien abans, havien passat molts anys a la Cubana, i quan vaig començar a fer la tele, que és allò que ja la gent et comença a mirar pel carrer, doncs bueno, ja tenia una edat, i tot així vaig tenir els meus moments que la família, els amics i tal, em deien, relájate un poquito, que no estàs en la tele, perquè ja te vas viniendo arriba, no? Aleshores, bueno, i és complicat, que gent més jove, que a sobre que tens aquesta sobreexposició, que entres a les cases de la gent i tal, la televisió pot ser meravellosa, però també és un entorn laboral que ho has de gestionar tu o al teu entorn. I bueno, i amb tot això, doncs eren unes coses que a mi em venien molt de gust explicar-les també, no? I com tot això li passa per sobre a la Candela Nieto, que és el personatge de la Yolanda, i pràcticament al final també la sèrie, l'entorn que més l'ajuda és la seva família, que probablement també aquí hi ha una història de el que has de tenir bé al voltant, la família, que a vegades és la teva o a vegades és la que has triat, però que la teva família probablement sempre estarà allà.
I sobretot, no sé si ha estat complicat per tu, segur que no ho ha estat, però t'ho pregunto, no? Passar-ho pel filtre de l'humor, no? Tocar aquest tema...
Sí, molt complicat, perquè a mi és veritat que sempre m'agrada intentar jugar aquest to que es pot moure entre la comèdia, entre el drama, ja ho vam fer amb el Juan Cruz Etapas, ho vam fer a Covardes, no?, perquè era més dramàtic, però a les sèries que havíem fet, i jo amb aquesta sèrie volia fer-ho des de la comèdia i l'humor, perquè crec que la comèdia serveix per parlar de temes molt seriosos, però no volia frivolitzar, tampoc volia crear situacions perquè aleshores no fossin versemblants ni tal, i també per això vaig anar a buscar la Yolanda, perquè la Yolanda té aquest talent natural que, per molt desbarrat que sigui el seu personatge, sempre té com una veritat, com una vulnerabilitat que anava molt bé amb aquesta història, i sempre li veus a l'ànima, no?, als personatges que fa. Aleshores, bueno, amb tot això, jo volia ser cuidadós, igual en algun moment se te'n va, però al final també el feedback que tens de la gent, o de la gent que aquesta sèrie també li ha tocat per circumstàncies personals o laborals, i que et vas trobant ara que està la temporada completa, veuen la sèrie i et diuen, hòstia, jo és que treballo en un centre de reinserció i m'ha agradat molt, jo he patit el mateix problema que la protagonista. Aleshores veus que, bueno, que almenys ho has intentat, i tant de bo aquella sèrie arribi a la màxima gent possible, que el pugui ajudar
en qualsevol,
com
no?
Sigui.
Sí. I tu creus que amb tants anys treballant amb el món de l'humor, José, ara mateix hi ha més limitacions? O sigui, et sents tu com més encursetat a l'hora de fer els gags, de treballar l'humor?
Jo intento no estar-ho, intento no fer-ho. És veritat que sempre tens una cosa al cap que et va, diguem, bueno, perquè, a veure, l'humor evoluciona igual que evoluciona la societat. És que hi ha moltes coses que abans tampoc podíem fer. Tots diguem, ui, te'n recordes quan fumàvem els avions? Fumàvem dins del cotxe amb els nens petits darrere, anaves al metge i el metge estava fumant al seu consultori. Aleshores, bueno, doncs igual l'humor i la comèdia també es transformen com la societat. No passa res. Jo crec que la gent que ens dediquem a la comèdia has de tenir la suficient humilitat, com si hi ha algú que t'equivoques, demanes perdó, o com si hi ha algú que dius, ja, doncs igual això no funciona, canvia si fas una altra cosa. Jo sempre soc positiu perquè també tinc una edat i penso que no és allò de qualsevol tempo passat fou millor i de que, ui, és que abans es podia... Hi ha molta gent que ho diu, és que abans... I no és veritat, això. Abans, no és veritat, abans podíem riure de coses, però probablement tampoc érem conscients de la gent que aquelles coses de les que reiem li feien mal. Aleshores, si ara tenim aquesta consciència, doncs està bé respectar això. Igual, probablement abans eren menys empàtics i eren més simpàtics. I aleshores, clar, tot això és una evolució humana. Cadascú ho pot fer com vulgui, però el que passa és que és veritat que quan tu veus que hi ha un humorista i puja una persona a l'escenari i li fot un guantasso per dir alguna cosa, sigui als Oscars, a la gala dels Oscars, o sigui un teatre de Madrid, doncs et preocupes, perquè el que mai et pots confrontar amb l'humor i tal és amb la violència, però és que amb la violència no pot confrontar cap cosa de la vida. No t'imagines a una persona mirant La Sociedad de la Nieve de Bayona al cine, aixecant-se i diguem, oi, esto... Ah, i repentint galetes. I amb l'humor i la comèdia passa això, perquè és veritat que és molt subjectiu. I el que li fa gràcia a una persona amb una altra no li fa gràcia, i el dia següent potser canvien. Aleshores, com és subjectiu, però, bueno, però posem també a l'humor on toca. Si no et fa gràcia una cosa, no passa res. Escolta'm, no vagis a veure amb aquell humorista, no miris aquest programa, tal, i no traiem les coses fora de context, que és una cosa que acostumem a passar molt amb la comèdia, no?
José, ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha passat el temps. Mira, estem tots, o sigui,
jo
sense mirar el rellotge.
Jo m'estic aquí enrotllant ara, la gent que està com mig de la siesta després
està
de dinar i tal.
Mira.
Però bueno, amb aquesta canícula que ja comença a fer... No parlem d'això, no? No parlem. Amb lo bé que estàvem fa uns dies,
José,
plovent, fresquets...
Però meravellós,
Meravellós,
però és que, bueno, per mi això és bon temps.
Home, ara és que ara ja ploure és bon temps per tothom, eh? Que la gent... Ah, no fotis que plou. Dic, perdona, que fa 4 dies es veia tota l'església aquella del pantà de no sé on.
De Sau, no?
De Sau, i dius, sí. No, que l'església la tapin amb aigua.
Clar, clar, tu, ben. Escolta'm, algun projecte nou d'entre mans? Deus tenir tantes coses al cap, però alguna
sí,
que et faci
especial
il·lusió.
Hi ha un que
il·lusió.
Em fa molta il·lusió, quin que és? Espero que d'aquí un temps vinguem a parlar, que me'n vaig ara a Mallorca, el mes de juliol, a rodar amb una antiga ex-cubana, membre de la companyia La Cubana, mallorquina, sí. La Cati Solivelles, i anem a fer un documental on treballem amb malalts de salut mental, preparant un Quixot, una versió del Quixot, especial amb ells, que farem en un teatre a Inca, i rodem aquest procés per fer un documental sobre la salut mental, la creació, el Quixot. Ens hem fotut en un lío, però és una cosa que en 6 mesos ha sigut com, va, vinga, sí, pam, pam, pam. I la Cati Solivella s'ha aconseguit convèncer amb una gent de Mallorca,
sí.
I comencem el rodatge el 8 de juliol, estarem 4 setmanes allà rodant amb tota aquesta gent, i em fa molta il·lusió perquè també és, jo que vinc del món de la ficció, que tota la vida he fet ficció, això jugarem amb la realitat, que també em ve de gust.
Però, José, és que, clar, vull dir, la gent ja et coneix, però tu tens una, o sigui, un camp solidari molt potent. Has fet moltes coses. Jo no sé ara també si...
Continuo.
Estàs allà,
bueno,
no?
Bueno, continuo fent coses perquè al final, és que jo crec que és una obligació. I al final, igual, perds mitja hora de la teva vida per anar a un acte benèfic i tal. A vegades dic que no perquè dic, és que mira, just aquell dia tinc un acte que no és benèfic, que és feina, perquè al final faré beneficència per mi, actes benèfics com a autònom, benèfics per mi. Aleshores, però m'agrada molt i m'agrada col·laborar amb la gent, jo què sé, i et veus amb tessitures, doncs mira, la setmana que ve, que farà 4 anys del meu trasplantament renal, doncs ara quan em truca qualsevol nefròleg d'Espanya, escolta, em vaig a fer una xerrada i tal, vols venir? Espera, que miro l'agenda, vale, tinc lliure. Doncs vinga, Vall d'Hebron, Hospital Clínic, Bellvitge, vas a on pots, i igual que amb altres causes que ja porto temps col·laborant, doncs ho fas perquè això, com em va dir la meva mare, hijo mío, tú llámame de vez en cuando, que con 5 minutos de charla
yo
ya tengo bastante. Pues que la meva mare no és que sigui una causa benèfica, pobra, però igual vas 5 minuts o 10 minuts en un lloc i pots fer molt a canvi de molt poquet.
Que bé, José. Bueno, escolteu, si voleu passar una bona estona...
Si voleu cinema.
Si voleu cinema,
mala persona.
Mala persona.
Els
a partir...
millors i els pitjors cinemes a partir
de la setmana que ve.
Del 3 de juliol.
Que voleu teatre.
Que volem teatre, música. Ramon Gené, 4 d'agost... Festival Jardins de Terramar a Sitges o 29 de setembre a la Llotja de Lleida. I que voleu fer unes canyes?
Vinga.
Doncs quedem un dia per Barcelona, o sigui...
I ja està.
No sé, en un lloc que no hi hagi obres. Que no de, no de beneficència.
Ui, ja veuràs.
No entreno en aquest tema.
No, millor que no. José Corbacho, un
plaer. És que com soc d'Hospitalet, que no es fan obres mai,
clar,
ja
no,
està tot arreglat.
Ja està tot, no? Ja ho tenen tot fet. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enrolo y quemo, salgo a la calle, voy por el guero, que no la falle, mi combo activo esperando el mensaje, voy con lo mío esquivando el chantaje, yo deportivo con par de diamantes, salgo a dar un giro con el elegante, siempre tranquilo que tenemos aguante, a todo ritmo giles que la cuenten.
Radio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que passen ja 7 minuts de 4:45 de la tarda. Tenim moltes ganes, de fer l'espai d'avui de pantalles. Elena Neira. Ai, bona tarda.
Bona tarda.
Olga Vallejo.
Molt bona tarda. M'he graduat superbé les ulleres per no perdre en cap detall avui.
Clar, mai millor dit, no? Perquè avui cap a on toca mirar.
Ai.
A veure, guapos. Què ens heu portat?
Hoy guapos. Hoy guapos. Aclaro, antes de que me llevan bofetadas como panes, voy a aclarar. Es la primera parte de una doble entrega de series de guapos y series de guapas.
Vale.
Porque, oye, se habla mucho de que los principales reclamos de una serie, pues que tenga muchos premios, que la crítica la haya aplaudido intensamente, que el género nos guste, la historia... A ver, hay un factor que...
Que sí, pero...
Nuestras elecciones de visionado, es decir, ¿cuántas series malas habéis visto por la apariencia física de sus protagonistas?
Unas cuantas.
A ver, sí. A ver, sed honestas.
Sinceras.
Abriros en canal. Con esto no quiero yo cosificar a los señores, simplemente hay que decir que, oye, que las series de guapos, pues oye...
Es un fet.
Es un hecho y es agradable de ver. Hay series bonitas por la gente que las puebla.
Es que és
com els espais,
com, dir que no,
com a la vida real, no?
Tant,
hi ha gent que pensa, pues mira que bé si coincidim.
Bueno, y luego también vamos a traer series con estereotipos de guapos muy distintos. Es decir, que esto, claro,
sí,
cada uno...
Per tothom.
Claro, la belleza está en los ojos de quien mira, pero también os digo que en los castings, esto muy poca gente lo sabe, pero en los castings se tiene muy presente la pinta que hace la gente, cómo hacen las pruebas de cámara, cómo encajan dentro del papel. Y de hecho, hay alguna serie de la que vamos a hablar hoy en el que el tema del fandom que tienen los protagonistas a su alrededor ha sido un elemento determinante para el propio éxito de la serie, con lo cual, oye, mira,
van tenir molt bon ull, van fer la tria.
Exactamente. Y claro, que luego hay gente que luego los colocas con un coprotagonista
y fatal,
y hay otros que los colocan muy bien. Y saltan chispas. También tenemos ejemplos de esto. Aparte, alguno lo he traído en homenaje a Olga Vallejo. Ella ya sabe a cuál me refiero.
Pues
bueno, yo creo que hoy a Olga Vallejo
m'agrada tot el material.
En general, el material le resulta satisfactorio. Sí.
Pues que ens hi posem o no?
Venga.
Venga, va.
Doc, I know he's in prison.
Except he's not in prison.
Tu ja estàs desfeta.
Jo estoy derretida por el calor y porque me imagino yo a este señor con su abrigo de 3/4 marrón que no ha visto la tintorería en un lustro... Y es, sí, y esa camisa blanca y esa corbata roja...
Y un moment, y la veu.
I,
¿eh? la veu.
Sí que té un tros de veu.
Esa flema britànica. A veure, hablamos de Idris Elba y hablamos de la serie Luther, que hemos recomendado muchísimo, porque la serie Luther realmente merece mucho la pena. Sí. A todos los que le gusten las, los thrillers, las películas policíacas, bueno, las series policíacas. De hecho, luego tiene un par de películas, Luther. Fue tal el éxito del personaje que decidieron hacerle dos películas. Y es el típico policía de Londres, un poco underground, un poco alternativo, que tiene unos métodos de investigación un tanto extraño, muy apasionado por lo que hace y muy poco amigo de las burocracias y de los procedimientos. Claro, imaginaos
esto. Una mica per lliure.
Claro.
Però això també forma part del seu atractiu, no?
Exactament. Poca broma que este señor se llevó un Globo de Oro por su papel en 2012 y además Daniel Craig, como sabéis, es el ex James Bond, porque ahora están buscando el nuevo Bond. Daniel Craig fue una de las personas que más apoyó la candidatura de que Idris Elba fuese el nuevo Bond. Yo no podría estar más de acuerdo.
¿Cómo ha quedat això? ¿Sabeu alguna cosa? Perquè també se va parlar...
Es mayor para ser... para ser Bond, claro.
Però també es va parlar de que si fos una dona en el
també
seu dia.
De que, de hecho, hay una nueva Bond mujer, sí. Afroamericana, que será un 00, un agente 00, pero no será Bond, y Bond siguen saliendo muchos nombres, pero de momento no hay ninguno.
No hi ha cap així que sigui com... Bueno, finalista.
O sea, que Luther, entre las virtudes de la serie, aparte de las evidentes, sí. De las narrativas, de las calidades, etcétera, etcétera, oye, sí. Que tiene a Idris Elba te arregla una serie solamente... mirándote así, porque te mira así como a contrapicado, te mira así como...
Es que
raro.
Es tan alt.
Ay. ¿Es tan alt? ¿Sabes que no? ¿Es alt?
Es alto, y, pero aparte tiene muy buena planta. Es un tío que, sin ser extraordinariamente guapo, es el paradigma, sí. De tío muy viril. Ah. Es un tío muy viril.
Bueno. Ens deies, Neira, abans de començar, que ha ajudat molt també els atractius, sobretot per enganxar aquest tipus de fandom, no?, per les sèries, però és que n'hi ha un...
Ay,
que se emporta la palma.
Este es tema.
Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of souls, she sailed on a day over the sea to sky.
Que lo que decimos fuera de micro, sí, realmente...
No, millor morral. Sí, avui amb el micro, perquè...
Hem aquí... fet la precomentada, diríem. No?
Bueno, però ara ja me he aplacado un poco. A ver, estamos hablando de Outlander, y es verdad que Sam Heughan no es mi prototipo de hombre atractivo, pero hay que reconocer que los señores que hicieron el cast de Outlander, que imaginaos, las Highlands, hombres con kills...
Sí. Y es que es tot com la mateixa tonalitat.
Todo, oi? Todo.
La pell, sí. El color del cabell, el paisatge, tot
queda bé. Quien no conozca las series de Outlander está basada en la serie de libros de Diana Gabaldón. Es una distopía romántica. Es como una distopía romántica que incluye viajes en el tiempo, y hay una mujer que viaja en el tiempo y se encuentra con un...
Hombre, como
con un caballero.
Con un Highlander que no sabemos lo que lleva debajo de la falda, o bueno, sí, lo sabemos en varias ocasiones. Pero el tema es que cuando les hicieron las pruebas de casting a estos dos...
¿Cómo son?
Funcionaban muy bien por separado, porque ella es una mujer muy dulce, de una belleza, a mí ya me parece una belleza. Pero cuando los pusieron juntos delante de la cámara, o sea, aquellos saltaban chispas. Wow. Y realmente lo guay de Outlander, lo disfrutón de Outlander, es ver la química que hay entre los personajes. Mira, se está poniendo los pelos.
Y es que, mira, es verdad, yo només vaig veure els primers... Yo no he acabat d'enganxar-me a aquesta sèrie, vaig veure els primers...
És que tiene un problema de continuïtat, Olga Vallejo.
Sí, és cert, o m'enganxes molt al principi o em perdo per allà. Però la veritat és que ella combinava molt millor, que tenia un marit, ella.
Sí, bueno, però el marido no...
Aquell senyor tan avorrit...
Vas a parar. Claro, viajas en el tiempo con un Highlander... Que
yo también me hubiese quedado allá.
Yo también, y aparte es guapo, es cariñoso, afectuoso, apasionado cuando toca, atento...
Perdoneu, tenim un Highlander nosaltres a la peixera, que crec que ha baixat, ha vingut a treure el nas. Neira, Olga, voleu que entri o no?
Vinga,
sí,
parar,
no sé, perquè clar, pobre l'Indy... Mira, veus, ja l'heu vist.
Parlar de los guapos de series.
Claro, és que és per fer una mica el contrapunt, però bueno. Escolta, dius que també hi ha una sèrie que va generar molt d'interès per a l'atractiu d'uns seus protagonistes.
No me iba yo a olvidar de las adolescentes y de las jovenzuelas, que también hay para ellas hoy.
Sí.
Bueno, a ver, explica'ns.
Crónicas vampíricas. Mira, a ver, sí. Crónicas vampíricas es la típica serie que dices tú, quiero ver algo que no me haga pensar.
Sí.
Y dices tú, voy a ver un par de episodios y a lo tonto, te has tirado 10 temporadas. ¿10? No sabes cómo ha pasado.
¿Veo?
Tiene un montón, tiene una barbaridad. Y, de nuevo, serie de novelas distópicas, esta vez sobre vampiros, pero son unos vampiros un tanto especiales y el protagonista, Ian Somerhalder, lo conocimos en su papel de Boone en Lost.
Sí.
No sé si os acordáis. Y ya en Lost, el tío apuntaba maneras, pero resulta que lo fichan para hacer del como el antihéroe de Crónicas Vampíricas. Bueno, en Crónicas Vampíricas tenemos una protagonista que se llama Elena, que de repente la conocen unos hermanos, que son los hermanos Salvatore, y uno de ellos es como el malote. Y resulta que ella se parece mucho, como ellos son vampiros, se parece mucho a una mujer que les marcó hace no sé cuántos siglos. Entonces, imagínate,
siglos atrás.
Este triángulo amoroso. Entonces, a Stefan, que es como el guapo, está aburrido, como, ay, qué perfecto eres, que no interesa,
sí.
Lo ponen como el romántico, el atento, el caballero y tal. Y al otro, para hacerlo un poquito tal, le pusieron el contrapunto de gilipollas. Con perdón.
Canallita.
Canallita. Y lo petó. Pero lo petó de una manera que era, o sea, él explica que no podía salir a la calle. O sea, que cada vez que le veían que iba a hacer la compra, hombre, que más de una vez salió sin ropa de los supermercados porque las tías literalmente la arrancaban. Sí, es tremendo. O sea,
la llena en bullés.
No lo podéis. Tiene unos ojos azules muy, muy bonitos, muy penetrantes. A mí, nah. Pero bueno, puedo entender por qué provoca esta cosita. Es que cuando eres joven eres muy cuando eres joven eres muy impresionable.
Mira, impresionable jo crec que és el que ens portes, oh. El que ens porteu. Claro, perquè hi ha segons quin tipus de professions, Vallejo, que... Escolta.
Has de vigilar, Emma, aquestes de les professions. Quan convencis amb una sèrie d'aquestes, no pares.
Poses un uniforme i...
Ay, fuego. Hace no? Calor, no?
Sí? Sí. Fa caloreta, no?
Sí, ja ho trobo, jo que sí.
Que tinc calor. Passa'm una mica de calor. Ara. Uf! Una suera.
No em ve present.
Tu no te notes res, eh?
No.
Està bé, els ventals.
Ara me va.
Vallejo, tu com estàs?
Ai, Chicago Fire.
Jo estic bé perquè ara arriben els bombers.
A mi me pones un tío fornido en un parque de bomberos.
I ja tens la sèrie feta.
Jo tengo la sèrie. A ver, todos en nuestro catálogo de series que vemos habitualmente tenemos que tener una sèrie buena. Una sèrie no tan buena i una sèrie mala. Para ver cuando quieres, sabes que te vas a quedar dormido.
Para irse a las señoras.
Sí, sí. Entonces tenemos la trilogía de Chicago, que es Chicago Med, Chicago PD, que es la policía, y Chicago Fire, que son los bomberos. Hay chorrocientas mil temporadas, pero 25.
Pero te es igual, lo puedes enganchar en cualquier momento.
Porque siempre es un incendio. Siempre es un incendio.
Y siempre solucionan. A mí me ha pasado con Station 19.
Sí, sí.
Y vaig començar...
Estás peor que Chicago Fire, ¿eh?
Però la puc veure, també, claro. No pensis.
Però claro, aquí tenemos un aliciente, y es que el protagonista fue novio de Lady Gaga, de hecho sale en uno de los vídeos, en Alejandro.
Alejandro.
Alejandro. Pues sí. El tío que va en la moto es Kelly, sí. Es Kelly Severide. Claro, y entonces es el típico tío guapo, pero que se comporta como si no estuviese bueno, que no se quiere comprometer, pero al mismo tiempo es enamoradizo, pero que luego es superheroico.
No se acaba de truba.
Que le gustan los niños, pero no se quiere comprometer. Es como un personaje muy turbio.
No quiero y no puedo.
Exactamente. Y oye, que bien.
Que bien.
Que bien.
Endavant.
Para adelante.
Que o sea, para mirarlo, para distreure'ns.
A ver, yo aquí, no, en mi casa no ha habido ningún incendio, pero no sé cómo son los... O sea, no he tenido el placer.
Els bombers d'aquí, catalans.
Et dic una cosa, de vegades, quan tens a vegades... Sí, jo fa poc em va passar una petita inundació.
I va venir casa.
I la veritat és que després va ser una mica frustrant, sí? Veure les actuacions a les sèries i el que passa a la vida real.
Senyora, cierra el grifo. Senyora, cierra el grifo. Sí. Cierra la llave de paso.
M'esperava una altra cosa.
Por teléfono, eh?
Crec que
la llave de paso.
Con hachas, que te cojan al caballito. Senyora, respire!
Això no acaba passant a la vida real.
No. Però escolta una cosa, Neira, perquè aquesta sèrie Chicago Fire, jo estic veient aquí un elenco...
De bons actors.
Claro, de buenos actores, todos, sí. Todos que son muy, muy, buenos. Muy conocidos por su
visita interpretativa i sus capacidades.
Ahir vaig fer la cerca de tots aquests actors guapots.
Molt bé.
Sí, i alguns que no...
Severa, curiosamente, siempre en el episodio siempre sale en algún momento en la ducha.
Ah, veus? És casualitat.
És que ser bomber, t'embrutes.
És l'antítesi, és el
que... Sues molt.
El fuego i l'agua, és todo com una dualitat.
El sutge.
Hay una simbología en la claro. Serie.
Bueno. Escolta, ui,
llega el momento, llega el momento de Olga Vallejo.
Sí, ¿eh? ¿Estás preparada, Vallejo?
I tant.
Va, pues anem-hi. Ya está.
Ya, a ver. A ver, Jamie Dornan, cuando le dijo que sí a este papel, yo creo que no sabía muy bien dónde se metía, porque todos sabemos... Jamie Dornan, protagonista de 50 sombras de Grey, pero antes de 50 sombras de Grey, el tío hizo una, probablemente una de las mejores series que hay ahora mismo en Netflix, que es The Fall, protagonizada junto a Gillian Anderson, y en el que hace un papel muy fastidiado. Sin hacer demasiados spoilers, os digo, Gillian Anderson es una mujer que se va a Reino Unido a ayudar a la policía de allí para investigar el caso de un asesino en serie que tiene pues atemorizada a toda la población. Y en paralelo hay un señor que se llama Paul Spector que hace un papel súper complejo, ¿o no?
Sí.
Muy complejo.
Sí.
No, pues que no puedo tirar de la manta, porque si tira la manta... pero bueno, básicamente lo que hay es como un juego de la, de, del gato y el ratón, en el que pues el gato es Gillian Anderson y el ratón es este tal Paul Spector, que es un prototipo de antihéroe que no hemos visto nunca. Porque no quieres que sea el antihéroe.
No.
No quieres que sea el antihéroe.
No, 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 vals.
Y de hecho, Gillian Anderson fue la persona, la actriz que más, más apoyó para que él fuese la,
¿ah, sí?
El protagonista.
Ah, sí.
Porque no querían que fuese él. Les decían que era demasiado guapo.
Que para tampoco es tan.
Demasiado guapo para el papel.
Ah. No creo, es que es, sí, bueno... No, no, que aquestes no, que jo,
no, jo
me puse con los, sigue con los bomberos.
No, Neida, jo me puse a tu que no sé si està a la llista.
Bueno, però luego, que... luego lo comentas, pero de verdad que una de las cosas que tiene el tema es que él es demasiado guapo para el papel que interpreta.
Ya, relax,
y curiosamente,
relax.
El hecho de que sea guapo,
sí.
Es que no quiero decir de qué va la serie, porque si no os la estropearé, realmente choca mucho. Es una de las cosas que más te engancha de la serie.
Jo vull fer un... parlar, crec, de Fall, no?
Sí, vull fer un petit apunt, que suposo que Gillian Anderson estarà a la llista de les més guapes de la segona...
Por supuesto, vamos, por supuesto.
Sí, com a petició sí. Personal.
Carrie Coon...
Sí, ja l'estan.
Sí.
Bueno, va, passem d'un al següent, que no és que sigui un bon horror de manual, això ho diu la Neira, sinó ay, no. Un guapo...
Yo, hija, no puedo, pero lo he tenido que poner, claro. A veure, és un machista...
Bueno, clar, una cosa és el personatge, però una altra cosa és ell. Perquè està també...
Man, claro, aquí tenemos...
Don Draper.
Don Draper, el personaje del hombre años 60, la época del traje, el cigarrillo, las personas perfectamente peinadas, un poco el arquetipo del...
Podria ser un James Bond, ¿eh?
Sí? És muy grande. Creo que es un demasiado alto, ¿no?, para ser un James Bond.
Jo el veig com poc
hàbil. Roger Moore era muy alto
sí,
y hizo un buen James Bond.
Y Sean Connery també, ¿no?
Era... Sí, lo que pasa es que yo creo que también a John Hamm le pasa un poco lo mismo, que ya le pilló un poquito mayor para ser Bond. Pero sí que es verdad que, fíjate, John Hamm triunfó con el papel de Don Draper y ha sido como su maldición, porque creo que después de eso...
Bueno, The Morning Show.
The Morning
¿no?
Show,
cap.
También en Top Gun, pero todo el mundo sigue viendo a Don Draper, ¿no? Es ese ejemplo de serie que, oye, que mucha gente veía Mad Men, esa serie en la que no pasa nada y pasa todo...
Bueno, jo va ser quan va acabar.
Sí, sí. Eso. Bueno, como yo con Breaking Bad.
Un buit existencial.
Totalmente, lo puedo entender.
Bueno, i ara fem una altra. De... És que, clar, aquesta sèrie, Elena...
No hi guapo.
És que n'hi ha molts.
Volvemos con las profesiones. Es que cuando pones un pijama...
Però això és Seattle. Aquest és... D'aquí va sortir l'Station 19, no?
Sí, sí.
I una bata ben posada, blanca.
Sí, sí.
O verda.
Pero lo bueno de Anatomía de Grey es que introdujo una cosa muy interesante y es, vamos a introducir a muchos guapos, pero todos guapos con distintos matices. Porque en Anatomía de Grey tienes el doctor, el Max Dreamy, que era hacia el doctor Cachondo, el Max Timmy, que era el doctor, ¿cuál era el otro? El doctor...
Yo es que no soy de Anatomía de Grey.
Pero todos tienen distintos matices. Hay el romántico, hay el que es un poquito más...
malote.
Más malote. Hay el que es así como enigmático.
Claro, si no te engancho un, te engancho un otro.
Claro, digamos que ellos ponen señuelos. Es una serie que está orientada para que las mujeres cisgénero lo vean y digan...
¿Con cuál me quedo?
¿Con cuál me quedo?
I a més, com que saben que durarà 20 anys,
si no
t'enganxes amunt, t'enganxaràs amb un altre.
Exactament, però és un exemple de càsting utilitzat con una manera tendenciosa, o sea, una conspiració.
19 temporades, diu d'Anatomia.
Todavía está, si va a ser com los Simpsons.
Sí. Si el Morral diu que les ha vist totes.
Voy a estar jubilada i van a seguir poniendo Anatomia de Grey.
Una cosa, la pots mirar en qualsevol moment i també la segueixes.
Sigue pasando lo mismo.
Perfecte. Això és una sèrie ben feta.
Bueno,
venga.
Ui!
Aquí, mira,
va.
Y aquí voy a hacer spoilers.
Home, ja han tingut temps de veure-la.
És que si no està vista ja...
Tira, Morral, tira. Ah. Aquesta molt...
música ja ens transporta...
No s'encantaria volver a ver Big
Little primera vegada.
De cero por primera.
Sense haver-ho vist, no? O sigui, de...
Sí. Wow, wow, sí. Bueno, aquí tenemos a Alexander Skarsgård. Jo no soy muy de los rubios y de estas temas.
Jo tampoc. Veig que coincidim, eh?
Però hay que reconocer que luego lo ves, por ejemplo, en el papel de Succession y no tiene nada que ver. Porque el papel que hace, el papel de Perry, de Perry Wright, el marido de Celeste en Big Little Lies, es... Volvemos al tema de lo que pasaba con Paul Spector en The Fall, ¿no? Que es un tío tan guapo y que tiene esa pinta tan embaucador, tan atento, tan tal, y luego Perry Wright es un maltratador
malo,
de la peor, sí, calaña, sí, y un auténtico animal. Mm. Y eso es un poco lo que aporta, yo creo, al personaje, ¿no? El que desde fuera, de hecho, todas las amigas dicen, hija, qué suerte tienes. Lo típico de que te está haciendo la vida imposible y que las amigas dicen, jo, es que es tan guapo, tan atento, te hace regalos.
Y todo es mentira.
Y todo es mentira, ¿no? Entonces, yo creo que es la ciencia del buen casting es que una persona sea capaz de ver cómo de guapo tiene que ser una persona para generar esa sensación de como de doble cara, ¿no?
Sí, però ara que estaves dient que també està Succession, no m'havia adonat que era ell i quins personatges tan repel·lents li toquen, no?
Totalmente. Pero es que es muy bueno.
Deu ser un càstig per ser tan guapo.
Y de hecho, por Big Little Lies se llevó el Emmy.
Y
como actor es muy bueno, y aparte es un tío con muchos registros, pero sí que es verdad que creo que últimamente están jugando mucho a esto de utilizar personajes que no los colocarías en una trama de estas, o que históricamente nunca se colocaría hacia un maltratador, podía tener un punto atractivo, pero el maltratador siempre tenía algún componente que te daba mal rollo. Sin embargo, estos personajes entran por la cara y dices tú, uy,
yeah,
de repente que
te
sorprende más.
I mira, i un que ens va sorprendre gairebé tots, no, Elena, dius aquest que va deixar tothom, que es pensaven que era un error,
i
després va resultar...
Errores.
Ell sempre és un encert.
No hi ha errores con Jude Law.
Va callar moltes boques.
People say they're saying to...
Aparte, se cansaron de decir que estaba acabadísimo cuando aceptó hacer de John Pope.
May.
Claro, aparte, Paolo Sorrentino, que el tío dijo, yo me voy a lanzar al vacío a ver qué pasa, porque Paolo Sorrentino te puede hacer una cosa maravillosa y por otro lado te puede hacer una cosa, es decir, para marcarla, ¿sabes? Pero, claro, hace el papel de Pío XII y hace pues un papel haciendo de pontífice, pues irreverente, divertido, mundano, fuma...
Madre mía.
Come chicle. Y de hecho le nominaron al Globo de Oro en una ocasión y vamos, protesté enérgicamente porque no se lo dieron, porque realmente Jude Law es otro de estos chicos demasiado guapo casi para cualquier papel.
Para todo.
Yeah. Para todo. Y en The Young Pope la verdad es que está... madre mía.
Bueno, i això es pot veure Max, no?
Això està Max. Està Max, ja en Pop.
Bueno, anem acabant perquè...
Bueno,
aquí no els acabem.
Sí, a veure, aquí jo los he traído a todos un poco para que hagamos un poco la apuesta y...
Quants ens podem quedar?
Jo crec que quedo con todos.
Sí?
Uno para cada cosa.
Bueno, posem una mica de música per situar-nos de quina sèrie està parlant la Neire Lavallejo. Que vagin passant, va.
Ja t'entenc.
Jamie Lannister. Jon Snow.
Aquest.
Jon Snow té una mica... És un monyes, però...
Kit Harington.
Però només queda bé de Jon Snow.
Sí, bueno, però sí. Jo soy starquista. O sea, yo con Jon Snow a muerte, Khal Drogo, no l'he superado, però por favor, Pedro Pascal.
Home, sí senyora.
Oberyn en Juego de Tronos.
Però... Sí senyora.
No, aparte es que es el...
Perfecta.
Es que el papel que aparte... Y aparte me hizo mucha gracia porque yo me leí todo Juego de Tronos, pero cuando salió la temporada de Oberyn, había parado justo los libros porque me había alcanzado la serie y entonces no sabía lo que le pasaba a Oberyn. Y entonces estaba hablando con un amigo que se lo sabía y yo, ¡jo, este personaje, qué guay!
No tan cariño.
The Viper, la serpiente, qué tal, no sé qué. Y el otro me mira diciendo, Y yo pensando, va a morir, ¿verdad? Y dice,
pues claro.
¿Quién no muere en Juego de Tronos?
¿Quién no muere en Juego de Tronos? Bueno, Jamie Lann... Bueno,
yo me quedo mal Pascal, también.
¿Sí?
Sí, home, sí.
Yo el Pascal y después al Kit Harington només fent de Jon Snow.
Esto pasa un poco como cuando ves los castings de Star Wars, que los ves ahora, ves la foto de los castings de los niños y de los luego adultos, pero de los protagonistas de Juego de Tronos, dices tú, ¿el director de casting exactamente qué tenía en la cabeza? Pero luego los ves a todos, es decir, que Nicolas Coster-Waldau es un Jaime Lannister perfecto, Jon Snow estoy de acuerdo, es decir, también Robb Stark, Richard Madden, lo hace fantásticamente bien el papel de
Robb Stark. Ostres, mira, saps que m'ha vingut al cap? Olga, també feu una especial un dia dels millors càstings de sèries.
Per exemple,
no? De càstings de sèries que estiguin com molt ben triats els personatges.
Pues, oye, Oberyn Martell, el paper de Pedro Pascal, sí. I Jason Momoa, o sea, Jason Momoa, sí, com Khal Drogo, necesitabas a un tío muy especial, con una fisonomía muy especial. Y aparte, Jason Momoa, contra todos los que dicen que es un mal actor,
es un actor
que este papel lo bordó. O sea, el monólogo que hacen Dothraki, que dura del orden de 3 minutos, cuando se carga el hermano de Daenerys Targaryen, que no os acordaréis cuando he dicho esto, pero no os acordáis, la gente que lo está escuchando que no la ha visto, no os acordaréis cuando la veáis, pero ese monólogo, que me digan a mí que no es buen actor.
Mira, fem una cosa, deixem-ho aquí, jo estic molt enfadada perquè l'has posat a Matt Boomer, volia dir, a la llista. Ai, però bueno, és un altre dia.
Otro
Neira,
dia.
Vallejo, Francisco, gràcies, adéu,
adéu.
Notícies i tornem.